Bé, doncs anem a començar. Falta un minutet, però crec que ja ens podem avançar una miqueta perquè ja hi ha molta gent. Benvinguts tots a les xerrades de la Geogràfica amb el Tahir. Aquest és un cicle de xerrades que fem ja des de fa temps a la nostra societat Nova Geogràfica amb la llibreria El Tahir per tal de divulgar coneixement i parlem de molts temes. Moltes vegades no intrínsecament sobre viatges, com farem avui, que parlarem de viatges, sobretot, no? Sinó que toquem molts temes. Però avui hem volgut convidar una persona que té, diguem-ne, la patent de viatger i que d'explorador, d'aventurer i de persona que li agrada conèixer el món, i crec que a través d'ell doncs, podem conèixer moltes experiències i podem conèixer molts destins, moltes destinacions per viatjar. En Jordi Canal Soler, explorador, escriptor, fotògraf de viatges, acostuma a presentar-se amb aquesta frase de Sant Agustí d'Hipona: el món és un llibre, aquí n'hi ha molts, no? I els que no viatgen només en llegeixen una pàgina. I com ell és un hàbil lector, li agrada molt llegir, per això viatja tant, no? En Jordi ha recorregut ja més de mig món, vivint experiències extraordinàries que ha capturat amb la seva càmera de fotos i que ha compartit en conferències, en cròniques radiofòniques, en articles, a diaris i revistes, i mitja dotzena de llibres, com Viaje al Blanco o Terres del Nord. Alguns dels seus llibres els teniu justament allà a l'entrada per si algú després vol donar una ullada i comprar-los, perquè són realment molt interessants, els tenim aquí a la vista de tothom. Apassionat de l'aventura i l'exploració, els seus viatges l'han portat a travessar Alaska, creuar part del gran desert del Sàhara, escalar les muntanyes més altes d'Europa, endinsar-se en la selva amazònica, recórrer l'últim grau fins al Pol Nord en esquís o seguir les passes del capità Cook i Thor Heyerdahl per la Polinèsia. És a dir, que no ha deixat lloc on no hagi deixat la impronta. Ha passat per tot arreu. Escolta'm, comencem, Jordi. Això és una xerrada, jo t'aniré fent preguntes i després espero que la gent del públic al final, als 10 últims minuts, doncs, també puguin participar. Primer de tot, d'on et ve aquesta falera, aquesta dèria per viatjar? Com arrenca això?
Home, arrenca, jo diria que ha d'arrencar com a tota la gent que li agrada molt el viatge i que ho viu des de sempre, no? Diria que comença des de petit. En primer lloc, bona tarda, tothom que no ha saludat. Bona tarda. A mi, particularment, em ve des de petit, ja amb els meus pares, en família, tinc un component de la família, una persona que s'assembla molt a mi, amb cabell, és el meu germà, està per allà. Doncs els nostres pares els agradaven viatjar. Tenim una caravana de petits i vam arribar, doncs, el més lluny que vam arribar va ser al Cap Nord, a Noruega. Un viatge bastant, bastant llarg, no? I a partir d'allà, doncs, anàvem fent coses, però també notava que es quedava curt, no? I al final, doncs, què fas? Doncs viatges sol, no? Per anar més enllà. I dels primers grans viatges que vaig fer sol, una mica així, l'aventura va ser justament el d'Alaska, no? Creuar l'Atlàntic, però més intentar-ho fer, doncs, a lo gran, no? I aquesta falera de petit, a part de que haguessin pogut ser els mateixos pares qui, doncs, t'acompanyen en aquests primers viatges, també em ve, potser, de les lectures. De més gran van ser, doncs, Jules Verne, autors així, Jack London també, però sobretot de petit, Tintín. Per mi, Tintín, sempre ho dic, tenim una afició a Tintín, no? No sóc tintinòleg com a tal de conèixer tot, però sí que me'ls he llegit moltíssimes vegades, i per mi van ser la inspiració, no? De veure un personatge jove que viatja per tot el món, que va descobrint i que d'alguna manera, doncs, aconsegueix també després explicar-ho. De fet, Tintín és un reporter, no se'l veu mai fent només en una escena se'l veu escrivint, però veia que això m'agradava, no? Viatjar i després poder-ho explicar.
Jo, com vaig començar, el meu pare, quan li vaig dir que volia fer el meu primer gran viatge, quan vaig anar a Sud-amèrica sol pel meu compte, em va dir: molt bé, nen, però paga tu de la teva butxaca. Com tu has fet, tu, doncs, per fer tants viatges? Estem parlant de molts viatges que has fet, i suposo que algú es preguntarà, bueno, però aquest home què passa? Li ha tocat la loteria? Com s'ho munta, això?
No, a veure, per una banda, evidentment, quan comences ho has de fer de la teva butxaca i llavors necessites doncs, estalviar, no? Però sí que és cert que a mesura que doncs, aquesta divulgació del propi viatge m'ha portat a fer col·laboracions, ja sigui doncs, amb revistes, amb ràdios, amb televisions, etc. També descobreixes que el món del viatge, per una banda, pot ser més barat del que sembla. Tenim amics compartits amb gent d'entre el públic que són experts en aconseguir donar la volta al món, per exemple, amb 2.000 euros, i es pot fer durant mesos, està vivint d'això. I, per altra banda, també descobreixes que els destins, com a tal, les oficines de turisme de cada un dels destins, els intenta promocionar, cada un d'aquests destins. I, per tant, moltes d'elles el que et fan és uns viatges de premsa o el que se'n diu també de familiarització per a agències de viatges i, per tant, et conviden directament amb totes les despeses pagades. No? Quin és una mica el punt negatiu d'això? És que, clar, com que et conviden a conèixer un país, potser després el que pots explicar doncs tampoc no hauria de ser tan negatiu com et pugui haver semblat. No? De totes maneres, sí que és cert també que difícilment, quan vas a algun lloc, tot ho veus negatiu. Potser també forma part de la manera de ser de cadascú, no? Però si ets més o menys optimista, doncs, home, per més que hi hagi dificultats en algun destí, potser tampoc no ha de ser el que determini el que després sigui la tendència de tot el teu fil narratiu sobre aquell viatge, no? Hi ha sempre coses bones a cada destí.
Anem a lo positiu i al tema que ens ocupa avui, perquè molta gent vol conèixer destinacions que per tu siguin extraordinàries, no? Quines són les millors pàgines de viatge que has llegit fins ara? On t'has quedat i has dit, ostres, aquí he vist una cosa realment extraordinària, que no per si mateixa, perquè de vegades podem veure una cosa extraordinària i dius, oh, que maco, no? Quina foto, quina postal, no? Però que de vegades no t'omple o no et fa créixer, no? Quins són aquests llocs que més t'han colpit?
La veritat és que n'hi ha molts, però potser alguns d'ells, ja sigui perquè doncs, han estat tan intensos que fins i tot m'han portat a escriure en algun llibre, no? Doncs podrien ser, per exemple, doncs, el Pol Nord. No? El Pol Nord és una experiència que per mi va ser molt reveladora, en el sentit de que és un lloc que actualment, el que està descrit en el llibre, que aquí no hi és, malauradament, ja està bastant exaurit, però és un llibre que es diu Viaje al Blanco i és una expedició que vam fer que se'n diu de l'últim grau, ja des del grau 0 de l'Equador fins al 90 graus nord, no? Ja els 90 graus, i vam anar a fer del 89 fins al 90, són 111 quilòmetres que has de fer sobre la banquisa polar amb esquís i tot el que necessites per sobreviure els 15 dies més o menys que pots arribar a trigar. Aquesta expedició que nosaltres vam fer a l'abril, va ser el 2009, per celebrar el centenari de l'arribada del primer home al Pol Nord, ja no es pot fer. Aquell era un paisatge realment increïble, un lloc perfectament verge, no hi veia ningú, però ja no es pot fer. I no es pot fer perquè el gel s'ha primat tant que ja aquesta expedició a l'abril és impossible. I, per tant, s'ha de fer, si vols anar i no caure en el mar, doncs ho has de fer abans, que és quan hi ha, ara actualment, doncs, seria nocturn, no? Seria una expedició molt més difícil. Llavors, és un lloc que a mi em va revelar una mica potser el crim que estem cometent els éssers humans contra el nostre propi planeta, no? Com està canviant tot el planeta a causa de les nostres accions. I, per tant, hi ha coses que has vist que ja han canviat tant que serà impossible de tornar-ho a veure.
Suposo que fer un viatge d'aquests ha de ser molt exigent, també físicament, no? Et vas haver de preparar especialment per fer-lo?
Sí, la veritat és que sí, molt d'entrenament. De fet, gràcies a l'entrenament que vaig tenir, després vaig poder córrer una marató. Tinc aquí l'amic que em va ajudar a entrenar-me justament per això. I era realment uns requeriments físics bastant durs i sobretot també mentals, perquè te'n vas a un lloc que si caus amb una esquerda, allà difícilment et trobarà algú. Pots trucar un helicòpter a veure si et ve a rescatar, però pot trigar hores o dies a arribar, no? I, per tant, doncs, has d'anar amb una mentalitat que no pots, diguem, pensar que algú t'ajudarà i, per tant, tots els problemes que tinguis te'ls has de solucionar tu, no?
Què és el que més et va frapar? Va ser potser aquesta sensació precisament d'isolament amb el perill o, no sé, què vas descobrir allà que diries, ostres, bueno, això ha sigut extraordinari per mi, diguem-ne.
Jo diria l'aïllament, no? Notar que hi ha un lloc a la Terra en què no hi ha éssers humans. Podem anar a molts altres llocs i també segurament veurem que la densitat de població és tan baixa que difícilment trobaràs algú, eh? Però allà sabies perfectament que amb centenars de quilòmetres de la rodona no hi havia més que les quatre persones que integraven aquella expedició i que, per tant, estaves aïllat contra la natura, perquè al final allà també és contra, no? Et sents minúscul, no? Com a ésser humà. Són unes condicions tan, tan realment dures, 40 graus sota zero, sense cap possibilitat d'obtenir menjar més enllà d'alguna foca que va aparèixer un dia per una esquerda i va tornar a submergir-se, no hi havia ni éssers vius, no? Allà, de fet, diuen que no pots agafar la grip perquè és que no hi ha ni virus per poder-ho fer, no? I, per tant, és aquesta sensació de notar que hi ha encara llocs del món que, doncs, et sents com potser se sentien els nostres avantpassats, no? Que eren un altre animal més del planeta i no una mica, doncs, el que potser pensem ara, no? Que som els reis del planeta i que pel simple fet de ser humans, doncs, tot ens pertany. I allà no, et relativitza.
Aquestes sensacions d'estar en un lloc desèrtic, diguem-ne que són comparables a les d'estar en un desert de sorra. Has estat en un lloc desèrtic de gel, però amb un de sorra també.
Totalment.
Diguem-ne que aquestes sensacions són les mateixes.
Sí, perquè a més també potser ajuda, eh? El fet de que sigui un desert i que, per tant, no hi ha vida, no hi ha plantes, no? Potser ajuda a aquesta introspecció, no? El fet de que el paisatge dels deserts és maco, eh? I fins i tot el del Pol Nord també. Però potser aquesta monotonia del paisatge fa que tinguis més introspecció, reflexionis més sobre el teu, diguem, la teva posició en el món i, per tant, doncs, te n'adonis més d'això, no? De que al final ets com un punt minúscul al mig del món i relativitzes realment la importància que ens hem de donar.
Quina travessia vas fer al Sàhara?
Vam fer tot el que és la zona d'Egipte, però en comptes d'anar pel Nil vam anar per tota la banda del desert, no? Des dels oasis, el desert blanc, el desert negre, fins a Núbia. I allà, per bé que és més o menys civilitzat, no, evidentment, te n'adones d'això. Quan muntes al campament i trobes que no hi ha llum artificial en quilòmetres a la rodona, te n'adones que estàs sol, no? El simple fet també d'aquest aïllament acústic, no? Tens l'aïllament vegetatiu, no veus plantes, però també aïllament acústic, no hi ha res més que el soroll del vent, no? I per tant també és una situació que et posa una mica més en connexió amb aquesta extensió tan gran del nostre planeta.
També has trepitjat muntanya.
També.
També.
Sí, ja
has escrit llibres sobre muntanyes, no?
Sí.
Sobre les muntanyes a Europa. Bé, això suposo que és una experiència totalment diferent i, a més, parlant d'Europa, diguem-ne que gent te n'has trobat, no?
Aquí sí, hi ha algunes travesses de muntanya
i
que no tant.
I bones escudelles, perquè també, no?
També.
I allò diferent del Pol Nord i del desert.
El que passa és bastant similar, eh? Hi ha, per exemple, un autor que és Reinhold Messner, que a mi m'agrada moltíssim, és el millor muntanyer que hi ha hagut mai a tota la història, el primer que va aconseguir fer els 14.000 que ho comparava una mica i deia que al final ell també va fer la travessa de l'Antàrtida i ell ho comparava, no? Que al final el polarisme com a tal no deixa de ser una espècie d'himalaisme però en pla. Per què? Perquè les condicions climàtiques moltes vegades poden ser igual de dures, però a la vegada també és un tipus d'expedició que necessites portar tot el que necessitaràs. Tota la tenda, el material, el menjar, tot ho necessites transportar i, a més, en un lloc hostil i que has d'arribar a un punt. A les muntanyes, doncs, és el cim, però a les travesses polars, doncs, és d'una banda a l'altra, no? I el que m'agrada a la muntanya, doncs, és, ahir justament se celebrava el Dia Internacional de les Muntanyes, no? És també aquesta sensació d'estar en un lloc verge. Això es nota. Als Alps és més difícil, no? Especialment doncs, el Montblanc, per exemple, doncs, allò és una corruda de gent que no para de pujar, però si te'n vas en alguns altres cims que siguin doncs, menys interessants, com qui diu, però que, siguin, que poden ser igualment doncs, bastant alts, més de 4.000 metres, i per zones que has de travessar glaceres, doncs pots arribar a sentir així, no? També aïllat en un món encara bastant feréstec, bastant dur, i que has de confiar en tu mateix per poder, d'alguna manera, dominar la natura sempre que es deixi, no? Moltes vegades és difícil.
Ens recomanaries algun racó de muntanya d'Europa que la gent coneix poc i que, en canvi, a tu, doncs, per alguna
Home,
raó,
ha...
has vist que,
sí,
que és un lloc fascinant, que cal descobrir, que cal conèixer, que cal trepitjar?
N'hi ha uns quants. A veure, els Pirineus tothom els coneix, no? Però hi ha alguns racons dels Pirineus, per exemple, que, a banda de l'alçada, que evidentment no és com els Alps, és igualment interessant a nivell de paisatgístic o a nivell, per exemple, d'espècies, no? D'espècies endèmiques. A nivell de la vegetació hi ha llocs dels Alps, evidentment, que pots trobar l'Edelweiss, però també es pot trobar aquí, als Pirineus, o orquídies, també n'hi ha, als Pirineus. Llavors, el fet de descobrir o de veure nous llocs o racons que puguin ser una mica més recòndits i més amagats o menys coneguts, encara n'hi ha als mateixos Pirineus, no?
Bé, hem parlat d'espais que són nets, en certa forma.
Sí.
És a dir, tu vas al Pol Nord o vas al desert, et trobes amb una geografia, inclús a la muntanya, una geografia imponent, però tu, diguem-ne, que ningú t'emprenya, no? Però també has estat a la selva i allà sí que t'emprenyen moltes coses,
sí,
no? I vaja, jo puc explicar perquè ara he estat treballant a zones tropicals.
Sí.
I bé, realment és bastant fastiguejant moltes vegades, insectes, malalties, estàs molt més exposat, no?
O la mateixa calor, no?
Has viscut també aquesta experiència de...
També.
I no tan aguitejat, és a dir, a veure, una cosa és que et portin, jo què sé, a un lloc de Costa Rica, que tens un camí marcadet, mira, allà els carbats de color blau, allà hi ha el no sé què d'allò, i una altra cosa és que et trobis en un lloc completament... Imaginem-nos, el bosc de Mayombe, Gabon, Congo, Angola, on no hi ha ni camins, i que et perdis per allà i que et trobis totalment abandonat i exposat, diguéssim, a qualsevol accident o qualsevol cosa que et pugui passar. Això ho has viscut, també?
També, sí, també. Tant a l'Àfrica, per exemple, a Guinea Conakry, vam estar tota la zona de la Guinea Forestier, que és també bastant desconegut, però a l'Amazones també, per exemple, no? Una de les coses que vam fer va ser anar a buscar el dofí rosa a tota la zona de la Pacaya Samiria, que és un gran parc nacional que està allà al mig de la selva, i l'única manera d'accedir-hi doncs és amb una barqueta, no? I a mesura que vas avançant i vas muntant campaments, clar, és un lloc que allà trobes una clariana i poses la tenda, però potser al costat tens un cau de taràntula i surt a la nit quan vas a fer un riu allò, no sols fer-ho molt lluny, no? de la tenda, et quedes bastant a prop, o quan tornes i resulta que t'has deixat la cremallera de la tenda oberta.
Això és fatal.
I et trobes alguna convidat d'aquests d'excepció aquí a la tenda, no? Pot passar, evidentment, però també forma part una mica d'això, no? del fet de viatjar i conèixer el món. Al final, tu estàs en un lloc que no és casa teva, és casa de tots aquests animals o de totes aquestes espècies que doncs el que fan és viure aquí, simplement. T'hi has d'acostumar. Ara, quan hi ha molts mosquits que t'estan molestant constantment i no has pensat agafar alguna protecció, alguna malla d'aquelles que et protegeixen, doncs es fa molt pesat. Això sí.
Sí, sí.
Però després ho recordes bé.
Sí, sí, jo, vaja, aquesta última vegada vaig sortir amb la cara com un mapa que em van deixar totalment afusellat per tot arreu. Escolta'm, saps que ets, jo diria, no sé si la primera, però una de les primeres persones que conec que ha trepitjat viatjant tants, diguem-ne, ecosistemes planetaris tan diferents. Això és bastant insòlid. És a dir, la majoria de gent que viatja, diguem-ne, que tendeix a assenyalar, diguem-ne, un tipus d'experiència i un tipus de contacte determinat amb el planeta. No? Hi ha gent que li agrada més Àfrica, hi ha gent que li agrada més Àsia, per la cultura, pel paisatge o el que sigui, però tu, en canvi, t'has mogut absolutament per tot el planeta i per tot arreu. Què t'agrada més, el viure-ho o l'explicar-ho després i escriure-ho i transmetre-ho?
Com... Home, són les famoses tres parts del viatge, no? La preparació, la realització i després el record. Que el record, doncs, bé, pot ser simplement repassar les fotografies o en el meu cas, doncs, explicar-ho, no? Explicar-ho via articles, via, doncs, xerrades, conferències o programes de ràdio. I, home, jo sempre em quedo amb el viure-ho, perquè el viure-ho és quan és més intens, no? Però sí que pot ser tan intens que fins i tot sigui esgotador i no te n'adones de tot el que has fet fins que no tornes a casa i dius, ostres, a veure, anem a repassar tot el que hem fet perquè ja ni me'n recordo tan intens que va ser, no? Però la preparació, per exemple, també té molt d'interès, no? És que m'agradava llegir, no només llegir literalment d'aquest món per conèixer i viatjar, sinó llegir pròpiament literatura, especialment del lloc, no?, que vaig a veure, a nivell de fer una preparació més intensa de què és el que em trobaré i de com viu la realitat, diguem, les cultures o la gent que viu en el país. No?
Vas fer un viatge a Alaska i et vas empapar de Jack London,
sí,
i vas buscar també altres autors amb els quals, diguem-ne, buscar unes referències com per enfocar-te no només en un paisatge, sinó també en una època, l'època d'anar a buscar l'or, no?
Sí.
La febre de l'or en aquella època. Realment, la literatura, diguem-ne, que t'ha portat cos, diguéssim, al viatge, no?
Tant la literatura com a tal, com la història, no? A mi, quan viatjo per edat, també, doncs, per la meva formació, jo soc biòleg. Llavors, per això l'interessen tots aquests ecosistemes, eh? M'interessa realment tot. Però també la història. Llavors, trobo que quan viatges, una manera d'entendre aquell destí és primer conèixer-lo, però també conèixer la història. Saber què és i com és actualment, però saber per què ha arribat aquí, en aquesta situació, amb tota la història que hi ha hagut darrere dels segles i segles d'aquell lloc, no? I, per tant, per una banda, doncs, empapar-se de llibres d'història sobre el lloc, però també de com la gent, doncs, els autors locals, diguem, o viatgers, que també són literatura viatgera de gent que ha estat per allà abans, et dona una visió que t'ajuda a complementar el que després veus, no? També, d'alguna manera, per eliminar prejudicis que aquells mateixos llibres et poden haver causat o simplement que podies haver tingut d'abans i a través de la literatura i, sobretot, de la vivència d'aquell viatge, doncs, s'acaben desmuntant.
Aprofito per fer propaganda de la llibreria Altair.
Ja que estem aquí llibres...
Ja que estem aquí, no? Si heu de fer algun viatge, aquí teniu molts llibres per complementar i per preparar les coses. Escolta'm, i la teva família com ho porta, això? És a dir, com ho comparteixes, els viatges?
Sí, no, al final, pues, quan són viatges de feina, evidentment, doncs només hi puc anar jo,
sí,
però molts dels viatges, últimament, el que fem és amb la família. Mm-hmm. Sí, sí, llavors, doncs, mira, toca viatjar. Ja. No sé si els agrada o no, tinc unes nenes de 3 i 7 anys, i doncs, ja s'hi han acostumat. Ja, intentem fer viatges sempre que puguem en família, no? Cosa que també és una mica recuperar el que van fer els meus pares amb mi. És iniciar-los d'alguna manera en el món del viatge i, home, tant de bo que elles prenguin aquest relleu i els hi agradi això de viatjar i, per tant, més endavant vulguin seguir, no?, pel seu compte o seguint en família, no? Però sobretot perquè considero que també el viatge és una escola. És una escola d'aprenentatge de les més interessants per justament eliminar aquests prejudicis, però també aprendre com és la vida en altres llocs, no?
I un últim enfoc referent a les coses que tu has fet i a com t'has plantejat els viatges és que vas estar buscant ciutats perdudes d'Alexandre el Gran
també
a Pakistan.
Sí.
No? O sigui, a veure, també Indiana Jones arqueòleg.
No, jo vaig anar a l'expedició aquesta, vaig anar més com a fotògraf, no? dins de aquestes facetes, i això en realitat qui portava la direcció del projecte és un amic meu, Miguel Gutiérrez Garitano, que a ell sí que se li podria dir Indiana Jones perquè és un fenomen. I ell el que tenia la teoria és de que doncs, hi ha una sèrie de ciutats que va fundar Alexandre el Magne quan va arribar a l'Hidaspes, que és l'últim riu abans d'arribar a l'Índia, on es va aturar l'exèrcit allà perquè ja estaven cansats, no? I allà va haver-hi dues grans batalles. La batalla de l'Hidaspes primer van guanyar i Alexandre va construir dues ciutats, una que era Alexandria Nikei per celebrar aquella victòria, però també va coincidir que el seu cavall Bucèfal es va morir allà, de vell, i li va construir una ciutat també en honor seu, que és l'Alexandria Bucèfala, es diu així. Però aquestes dues ciutats se sap, perquè hi ha hagut historiadors des de grecs fins a després de britànics, que han anat comparant el que deien els antics amb la geografia local i es pensa que està per aquella zona, la zona propera a Jhelum, al Pakistan, i no s'han arribat a trobar aquelles ciutats, no? I ell tenia la seva teoria i vam anar una mica doncs, a veure si sobre el terreny podíem trobar-la. Vam detectar un lloc que podria haver estat. A més, hi ha algunes ciutats, per exemple, que tenen directament el nom de Chak Sikandar d'Alexandre, no? O sigui, encara es manté molt, molt viva doncs, tota aquesta història allà. Però falten els arqueòlegs, no? I més en un lloc com és el Pakistan, doncs, on també doncs, has d'estar connectant amb el govern perquè es facin certes coses, no? I ell sembla que l'ha detectat, sembla que vam estar-hi, però fins que no arribin els arqueòlegs i puguin excavar, potser no descobrirem si realment allà hi ha enterrat a Bucèfal o no. Uh-huh. Això sí.
Escolta, tu fas d'explorador, fas d'aventurer, fas d'arqueòleg, moltíssimes coses lligades amb el viatge, vinculades amb el viatge, i no turisteges?
Sí, clar. Qui no turisteja, no? És que a mi també moltes vegades m'ho pregunten. Escolta, tu ets un viatger o un turista? Bueno, jo viatjo. I que amb això doncs, es pot entendre totes les coses que siguin, perquè a més també depèn una mica del tipus de viatge, no? Que et converteixes en turista o en viatger. Però a banda d'això, crec que potser la distinció no hauria de ser simplement una paraula, sinó una actitud, no? Una actitud o la mirada amb la que viatges. El turista potser, si té una connotació negativa, és la d'aquella persona que el posen en un paquet, que el fan viatjar, el fan, no és ell pròpiament, sinó que s'apunta a un tour, el que sigui, un tour de turista, no? Veurà coses, però la seva mirada potser serà més buida que no pas la d'un viatger que el que vol és aprendre del destí, parlar amb la gent, conèixer com és la vida allà i enriquir-se, no? El turista potser simplement va, fa fotos, el típic turista japonès sí. Que coneixem, no? Fa fotos, ara els famosos gent que va fent selfies o els deixonsis, els... els influencers, no en sortia. Els influencers, doncs, potser seria el turisme negatiu, en aquest cas, no? De dir gent que va allà simplement per fer la foto i dir que ha estat allà, i, en canvi, el viatger és la persona que el que busca és més enllà d'això, no? Que busca l'experiència, busca conèixer, i, per tant, que ho fa amb una mirada doncs, molt més profunda, no?
Però, bueno, sí, el que passa és que potser també aquest és un debat que sempre es planteja, no? Sí. Però també hem de ser conscients, no? Penso jo que hi ha gent que tampoc no té segons quines oportunitats per l'edat, per la... Sí. O sigui, el viatge es pot enfocar de moltes maneres i moltes vegades la gent l'enfoca també com pot enfocar-lo. També, vull dir, home, si poguessis viatjar a tot arreu per tu mateix, doncs econòmicament és una cosa, si vas amb grup és una altra. També l'anar amb grup, suposo que t'obre portes a segons quines coses que potser anant tu pel teu compte no te les obriria. En qualsevol cas, diguem-ne que estic molt d'acord amb tu en que és més una qüestió d'actitud que no pas una qüestió bueno, d'etiqueta, com acostumem a posar, i cada vegada és una mica pejoratiu o es menysvalora una mica, i en realitat tots ho som, de turistes. És a dir, encara que de vegades viatgem per feina, i realment el viatjar per feina, i sí que aquesta feina està molt vinculada precisament a, doncs no sé, com en el meu cas, en fer una pel·lícula, o tu fer un treball de biologia o el que sigui, per descomptat que tens un camí obert com per viure unes experiències profundes determinades, no? Però, bueno, si viatges d'una altra manera, jo també, doncs, bueno, també turistejo i viatjo, sí, i tampoc...
I que no és negatiu. Potser li hem donat, exacte, aquesta connotació, sí, pejorativa o dolenta, però en realitat no és negatiu, no? Home, tant de bo tothom pogués viatjar, perquè vagis com a turista o com a viatger, això t'obrirà unes certes... idees, t'alinearà prejudicis, t'enriquirà d'alguna manera, que si et quedessis simplement en el sofà de casa, doncs no tindries aquestes experiències.
Jordi, quines són per tu les principals destinacions que hauríem de veure abans de morir?
Mare meva, això és el títol d'un llibre, eh?
I a més, bueno, és que un això... títol de llibre, però que ja, sí, estava, sí, en el vocabulari de,
ja,
la gent.
Ho és, ho és.
La pregunta que ja existia.
Jo diria que potser aquesta llista és tan variada com persones hi ha a la sala, no?
La teva, la teva, va. La teva.
Aquí hi ha moltíssima gent que ha viatjat molt i, per tant, pot dir, escolta, jo que vaig estar en aquell país i a mi no em va cridar res, no? Però jo potser, i parlant d'ambients, no?, o de, sí, de, diguem, d'ecosistemes, sí que convidaria a la gent a anar més enllà del que coneix habitualment, no? Doncs, sense tampoc potser dir destins en concret, però fer, doncs, un destí que fos desèrtic, ja sigui, doncs, per exemple, doncs, al Marroc mateix pots anar i te'n vas a la zona del sud cap al Sàhara i tindràs contacte amb el desert. O, per exemple, Jordània, que també és un lloc molt interessant i relativament fàcil de moure't per allà, no? Però després també buscar un lloc que sigui, doncs, més àrtic. Ara jo acabo d'arribar, vam arribar el diumenge de Rovaniemi, de Finlàndia. Doncs, home, és una experiència anar-te'n a Finlàndia a 15 graus sota zero a l'hivern, no? Especialment amb nenes. Doncs, també és una experiència a tenir. La selva amazònica, africana o de Borneo. Però és una altra manera també de conèixer, doncs, que el nostre planeta és molt més ric del que estem acostumats, no? El fet de viure aquí a Barcelona o a Catalunya, doncs, ens dona a conèixer una sèrie d'ecosistemes, d'ambients, que hauríem d'intentar anar a veure quins són tots aquells que no coneixem encara, no? I, per tant, aquesta llista cadascú se la pot fer una mica en funció d'això, de dir què és el que coneix i què li falta.
Correcte, sí. O sigui, a veure, el món, diguem-ne que és absolutament interessant, però jo, per exemple, a mi si em pregunten, no?, amb quin lloc, quin país, a on t'has vinculat amb passió quan has fet el d'allò? Doncs diré Iemen, Etiòpia... I diu molt de mi. El desert, per exemple. Jo sóc un gran amant del desert. Wilfred Tesiger, per mi, és com un déu de la literatura i del viatge. En canvi, hi ha gent, doncs, que potser, doncs no sé, per vinculació amb la cultura tibetana o amb les religions asiàtiques, per exemple. Jo crec que diu molt de nosaltres mateixos el fet de que cadascú de nosaltres, doncs, tingui una afinitat determinada amb algunes cultures, amb alguns paisatges, d'allò. Per això, la meva pregunta era quin lloc tu recomanaries o, bueno, t'has sentit vinculat apassionadament quan has...
Doncs, en aquest cas és més fàcil la pregunta. I jo et podria dir Polinèsia. Polinèsia no només la Polinèsia francesa com a tal, sinó la Gran Polinèsia, que és el triangle polinèsi format per Hawaii al nord, Rapa Nui o Illa de Pasqua, i Aotearoa o Nova Zelanda, no? Tota aquesta zona, que inclou, doncs, arxipèlags com Tonga, Samoa, Illes Cook, etc., tota aquesta zona, que és l'extensió més gran que una sola cultura ha ocupat en tota la història, si no tenim en compte, doncs, evidentment, a partir de l'expansió dels espanyols per tot el món, no? És una zona amb una sola cultura, que és la cultura polinèsica. Tots ells, doncs, tenen una llengua més o menys comuna, amb les seves variants, a nivell dels déus també compartit. Tot això, tota aquesta zona que és realment immensa, aquí, en aquest triangle, si teniu la possibilitat de mirar un mapa, mireu-ho, perquè hi caben tot Xina, tot Estats Units i Austràlia. O sigui, és realment una zona immensa. I totes aquestes illes, que estaven despoblades, van ser poblades per aquest poble mariner. Són, per mi són el millor poble navegant de tota la història, no? I han pogut crear una cultura singular que, doncs, una mica l'apoteosi d'aquesta cultura és l'Illa de Pasqua, no? Si algú no ha estat a l'Illa de Pasqua, és un dels llocs que recomano de visitar, perquè és un lloc senzillament fabulós. No cal recórrer al gran misteri o diguem, a explicacions paranormals per explicar què van fer, no? Però és l'apoteosi polinèsica, no? I a més que nosaltres estem parcialment vinculats amb negatiu amb Rapa Nui, amb l'Illa de Pasqua. Va haver-hi un negrer català que a mitjans del segle XIX va arribar allà, va capturar la major part de la població masculina i se la va endur a treballar com a esclaus a la costa de Perú. I després, quan alguns d'aquests van retornar, portaven malalties i va acabar morint gairebé tothom a l'illa, no? Van quedar només 111 persones. I jo quan hi vaig estar, seguint el viatge del capità Cook, però també específicament interessat en el que és la recuperació de la cultura polinèsica a Rapa Nui, clar, un dels meus treballs va ser parlar i fer entrevistes amb molta gent per entendre com de 111 persones que van quedar es va poder recuperar tota la cultura que actualment hi ha i que s'havia perdut principalment perquè els grans sacerdots, que eren els que coneixien aquestes tradicions, molts d'ells doncs, van morir a causa d'aquest esclavatge i les malalties. No? I, per tant, el fet de poder arribar allà i començar a intentar entendre què van fer els polinesis, tant a Rapa Nui com a altres illes, doncs, per mi és un dels al·licients i aquesta passió que em porta a repetir aquest destí doncs, una vegada i una altra.
Jordi, com veus el món? Tu que l'has visitat molt.
Home, malament, no? Això...
Sabia que ho diries.
A part de les guerres, no, i també una mica que és un conflicte intern que de vegades tens, el que passa que doncs, has d'acabar obviant. Però, clar, no deixa de ser que viatjar, el fet de viatjar simplement, a no ser que ho facis a peu, és una activitat que és totalment insostenible. No hi ha cap manera sostenible de viatjar. Per què? Perquè si ho fas en tren, és igual, l'electricitat que utilitza aquell tren s'hauria pogut fer servir per alguna altra cosa, no? De manera que és una activitat que està molt bé fer-ho, divulgar-ho i intentar fins i tot promocionar-ho, però diria que també hauria de ser una activitat que es regulés.
Llavors... O sigui que això que ens ofereixen com a viatge sostenible és mentida.
No ho és mai del tot. Alguns ho són molt més
és
que d'altres.
És més aviat una declaració d'intencions, potser,
sí,
no?
Sí, jo què sé, per exemple, els avions que ara hi ha algunes companyies aèries que comencen a investigar amb el fuel sostenible, aquest fuel no és sostenible. És d'origen vegetal. Però per fer aquests vegetals, per poder després obtenir el fuel, el que han hagut de fer és utilitzar uns camps, a més, amb adobs, que normalment són químics, i a sobre un camp que normalment hauríem pogut aprofitar per fer aliments. I per una banda, doncs, en algun lloc del planeta s'està morint gent de gana, i per una altra, en aquests camps tu estàs plantant plantes per poder fer combustible que després doncs, utilitzaràs simplement per anar a viatjar en algun lloc llunyà. Molta gent per justament fer d'influencers i fer de quatre fotos i d'altres doncs, per fer el que ens agrada a nosaltres i enriquir-nos, no? Però per mi és un dilema. Hem de seguir viatjant? Home, doncs, sí, perquè tampoc no tenim cap culpa de tota aquesta situació, no? Però sempre intentant-ho fer de la manera potser més sostenible que puguem, no?
Tu combregues amb aquella idea de fa uns quants anys en què el fet de viatjar i apropar-te a altra gent, a altres cultures, era beneficiós tant per al viatger com per com el receptiu d'aquest viatge, perquè, diguem-ne, que promovia un major acostament, un major respecte d'una cultura cap a l'altra? O creus que això ara, amb el turisme, la manera que tenim tots de viatjar, diguem que provoca més fricció que no per respecte, sí, com provocava abans.
Bé, jo crec que sí. Més aquesta última tendència, especialment en alguns destins massificats, no? Per parlar d'alguna cosa es pot parlar mateix de Venècia. Venècia és una ciutat tan turistificada que la gent ha hagut de marxar de casa seva també per raons econòmiques, no? Prefereixen doncs, llogar el seu pis al mig de Venècia algun turista que no pas viure-hi, no? Però també, de cara a altres cultures, el fet de viatjar ha fet que moltes d'elles doncs, es modifiquin, no? Que canviïn les seves tradicions. I això doncs, es pot veure fàcilment doncs, a l'Àfrica o fins i tot també aquí a l'Amazones, gent que simplement doncs, deixa la seva roba que porta, que és roba totalment occidental, perquè venen els turistes i s'han de posar la roba tradicional perquè les quatre fotos que els hi faran pagades i després doncs, tornar a la normalitat, que ara la seva nova normalitat és anar simplement doncs, amb roba com la que portem nosaltres, no? Per què? Perquè ens han vist i volen anar com nosaltres. Evidentment, no? A ningú de nosaltres ens agradaria que ens diguessin que ens hem de vestir doncs, com catalanets amb la barretina, no? Per què? Perquè ja estem acostumats a això i és el que tothom porta en el món, no? És la globalització, al final, ha acabat convertint una mica totes aquestes cultures en més actors, no?
Però sembla paradoxal, i ja acabo amb aquest tema, sembla paradoxal que el segle XXI, quan més comunicació tenim, quan més contacte tenim els uns amb els altres, quan amb més capacitat com per comprendre o per entendre l'altre o per saber dels seus costums, de les seves cultures, etc, etc, sembla que no estem progressant gens. O sigui, ara mateix, les guerres que tenim a Ucraïna, la guerra que tenim a Israel-Palestina, les guerres que hi ha repartides pel món, etc, etc, i aquest odi, diguem-ne, que es propaga per les xarxes amb una velocitat absolutament incendiària, etc. O sigui, penses, home, no sembla que això estigui fent res, el fet de que ens coneguem més els uns als altres. Sembla que sigui tot el contrari. Sembla que causi molta més fricció, no? De manera que, fins i tot, quan viatges, i això ho he notat jo últimament, per exemple, en certs països que abans això no passava, si t'acostes amb una màquina de fotos o et veuen com a turista, o sigui, sí que et poden fer el somriure per cobrar, però és un somriure hipòcrita i fals, però en realitat estan pensant que aquest és un capullo.
Sí, sí, o ens ve a explotar...
O sigui,
o...
Clar, aleshores, tu això, no sé... És una reflexió que jo estic fent, un comentari, però no sé si el comparteixes.
Sí, 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 al final no és a tot arreu, evidentment, no? Perquè sí que hi ha gent doncs, que, si no estan tan acostumades als turistes, doncs, el que volen és conèixer-te, no? I poder, d'alguna manera, doncs, rebre't, fins i tot acollir-te, no? I això és... cada cop és més difícil de trobar.
Que consti que no vull generalitzar amb això.
No, però
vull dir
és
que també
que
conèixer
llocs.
Gent absolutament meravellosa, que t'obren les portes, etc. No? Però sí que vull dir-te que aquesta actitud abans costava molt de trobar-la, aquesta actitud d'animadversió cap a la persona estrangera, cap a la persona... I ara cada vegada te la trobes més. No?
Però potser també és... La troba la gent que no ha viatjat, no? Que no s'ha posat a la pell d'aquest altre, no? Per exemple, doncs aquí a Barcelona ens pot passar, no? Especialment si vius a la zona de Serrafamília o en alguna zona molt turista, home, doncs potser acabaràs una mica fart dels turistes perquè potser no et fan res, però t'ocupen l'espai de la vorera, et molesten per passar, fan soroll, venen a ser doncs, petites molèsties, no? I potser no arribarem a una animadversió, però ens els mirarem potser amb mals ulls, no? I això, doncs, hem d'acceptar que quan nosaltres anem a algun lloc pot passar el mateix. Per això dic que és difícil de trobar un lloc que estigui massificat on això no passi. És en els llocs, potser, que no hi ha aquesta massificació que es pot trobar més aquest intercanvi, no? Aquesta voluntat de conèixer un a l'altre.
Bé, tu que és biòleg, l'última pregunta, i a partir d'aquí, si us plau, donarem pas a preguntes o comentaris vostres. Normalment la tertúlia dura uns 50 minuts, de manera que ens quedaran uns 10 minuts per fer preguntes. Tu necessites viatjar?
Sí. Sí, sí, és una necessitat.
És una necessitat.
Diuen que hi ha una malaltia que és la dromomania, no? Que és la necessitat aquesta d'estar viatjant constantment. També necessito descansar, no? Evidentment. Però és aquest neguit, no? Aquesta necessitat de, ostres, ara fa molt que no viatjo. Per això, durant la pandèmia, per exemple, també vaig viatjar. En alguns destins doncs, que es podia fer. Mèxic, per exemple, estava obert sempre. És dels pocs països que va estar obert sempre. I doncs tens aquesta necessitat, no? no viatjar, sinó també doncs, de intentar conèixer altres cultures. No? Per mi viatjar és significa això, és, no només és moure's, sinó és documentar-te, intentar doncs, tenir aquell cuquet, no? Aquelles papallones a la panxa, dir, ostres, aquell lloc que he llegit tant, que m'interessa per aquest tema, com serà? Què em brindarà quan arribi allà? No? Què em trobaré? Serà realment com m'ho imagino? Serà diferent? Mentre vas gaudint d'aquesta preparació, són aquestes ganes que t'entren, que fins que no has arribat doncs no se't treuen, no? Per mi cada viatge en avió és una emoció en aquest sentit, no? De dir què em trobaré allà, com serà, que sigui nou o que sigui repetit, també he repetit destins moltíssimes vegades, no? I sempre cada cop hi ha aquest neguit, no? Aquest coquet.
Fixeu-vos que és superoptimista, eh? O sigui, no ha dit res de que no tens espai a l'avió per les cames,
no.
Que la dutxa en segons quins llocs no funciona,
mira,
que et piquen els mosquits, que passes fred, que d'allò... No ha dit res d'això, tot
el contrari. No sé si serà per aquest optimisme, no? Però són coses que no me'n recordo jo. Saps? O sigui, sí que sé que potser aquell viatge a Austràlia va ser pesadet perquè eren moltes hores, però amb aquesta il·lusió que tens, no? Se't passen. I després també doncs, pots dormir, pots veure pel·lícules. Normalment veig més pel·lícules als avions que no pas al cinema. Pots llegir, seguir llegint doncs, allò que vols. I, per tant, respecte al còmput global d'hores o de satisfacció que t'aporta el viatge, les petites molèsties que puguin ser derivades del transport incòmode o dels mosquits o de... Bueno, això sí que me'n recordo molt bé, d'un cop en un tren nocturn de la Índia, aquell veí que tenia que roncava, que no parava i no em va deixar dormir, d'allò sí que me'n recordo, però després, mira, doncs, ho hem superat i te'n recordes una mica amb no amb alegria, però sí amb bons records, no?
Molt bé, anem a obrir un torn d'intervencions per part de la gent. A veure qui s'anima a fer una pregunta, un comentari. Tenim molta parròquia aquí.
Que hi ha molts viatgers, que conec, sí. Molts grans viatgers, que podrien estar aquí perfectament asseguts i explicarien moltes coses. O sigui, que també els animo, encara que ja domineu tot el món, hi ha gent que ha estat a tots els 193 països de l'ONU, doncs que feu preguntes també, eh?
Bueno, també sí, exacte. Molt bé, doncs feu preguntes. Aquí en tenim una. Digues, endavant. Sí.
De molt concreta. Quan viatgeu així i veieu tantes desigualtats i tanta misèria, us fa angoixar allò de dir, jo com que soc més guapo soc aquí d'una volta i vosaltres...
No. A veure, una certa recança fa... Però tampoc angoixa, perquè ja s'entén. O sigui, si viatges, veure, és el mateix potser que ens passa quan nosaltres anem als Estats Units o Escandinàvia. Ens sentim doncs, marginats perquè som els cutres, nosaltres. I quan vas en un lloc en què és el tercer món, doncs, evidentment, tu tindràs un estatus social i econòmic molt diferent de la gent d'allà, no? I tampoc no pots fer res més que intentar entendre com viuen, no? També una mica el que no m'agrada de certs viatgers és que intenten canviar el món, no? El món no el canviaràs per més que actuïs, i menys si el que vas fent és anar regalant caramels als nens d'allà, no? No... Ara, si pots anar i portar, jo què sé, material, per exemple, per les escoles, amb moltes d'elles que doncs, potser no tenen ni llibretes ni llapisos, doncs això sí que pot ser útil, no? Però intentar canviar el món quan el visites, doncs no crec que sigui ni possible ni tampoc que porti gaire, i per tant doncs, has d'acabar-ho obviant, no? Saps que la pobresa existirà sempre. Poca cosa pots fer-hi.
A veure, dues intervencions més per aquí. Hi ha algú? Allà al fons. Parla una mica fort perquè et sentim, si us plau.
Bueno, gràcies per l'explicació. Coincideixo força amb el tema de la Polinèsia, del triangle màgic, i aquest any vaig tenir ocasió de conèixer les Illes Marqueses, que realment també és una experiència diferent. Ara, de repetir, pues, el Descub també sempre m'agrada molt i també repetir diverses vegades.
Fantàstic.
I la setmana passada vaig poder estar a Jordània, amb el que has dit.
Ah, mira, doncs ja està. Ara et falta un lloc de selva.
Bueno, Jordània la setmana passada està amb sols, eh?
Sí, clar, també és cert que hi ha...
Clar,
també s'ha d'aprofitar, no?, aquests moments, sí. Perquè Jordània no té cap perill, i en canvi, doncs, molta gent ha cancel·lat fins i tot viatges per la por que hi podia haver, i en canvi es trobarà...
Veure aquest sol és una experiència.
Clar. Sí. Sí, sí, enhorabona.
Molt bé. Alguna altra intervenció, si us plau?
Sí.
Sí, sí, endavant.
Com t'han afectat les noves tecnologies a la mirada del viatge? Perquè, òbviament, a principi viatjaves sense tecnologia.
Sí.
I ara, no sé si la acotes molt a l'hora d'explicar o la utilitzes al teu benefici.
A veure, la intento utilitzar el meu benefici. La veritat és que em molesta molt, eh? Les xarxes socials. Jo, per la meva feina he de fer 4 tuits o 4 Instagrams o coses així i em molesta perquè, home, quan estàs viatjant vols estar veient, no? Això d'explicar les coses a través d'una pantalla, per fer això doncs et quedes a casa i mirar la tele, no? Però sí que utilitzo a nivell doncs d'aplicacions, ja sigui doncs per buscar vols, per mirar doncs horaris de trens, per localitzar llocs amb els mapes. Hi ha una aplicació que és el Maps.me que utilitzo molt, que és molt pràctic, no? I en algun lloc, ara recordo per exemple el Japó, doncs que necessites el telèfon per saber on vols anar. Més que res perquè allà els trens són molt puntuals, són molt eficients, no? Però necessites saber si d'aquí a aquí a on has d'anar perquè pues, has estat tot en japonès i no ho saps. Si recordo preguntar a algú i dir, escolta'm, mira, aquí em diu que serà de l'andana tal, però com sabré el tren que és? I mira l'aplicació i diu, mira, aquí diu que passarà a les 6:02, no? Dius, doncs, em mira així i pregunta, diu, doncs és el que passi a les 6:02. Tu, el que arriba a les 6:02, t'hi puges i serà...
No us aconsello que feu això amb Rodalies.
No, això no. Però com que estem acostumats a això, doncs resulta que ens xoca, no?, al Japó. Però sí, havies d'anar amb una aplicació. O ara, per exemple, que he estat a Finlàndia, doncs és el primer cop que he utilitzat el Google Translator amb imatge. Perquè anaves al supermercat i intentaves entendre allò i està o en finlandès o en suec, però en anglès no hi ha res. Llavors treus la pantalleta i et tradueix el que són les etiquetes del menjar del supermercat, no? Que moltes vegades no saps allà què estàs menjant i així doncs podem menjar rent, que és el que s'ha de fer.
Bé, una última pregunta per part meva, ja que crec que no n'hi ha cap més. De tota manera...
Mira, sí, sí. Ah, sí? Quantes, sí, sí.
Doncs vinga, l'última d'aquí. Aquí. És aquest senyor?
La meva pregunta és per tots dos.
Ah, bé. Digues.
Com a viatgers que heu estat, hi ha algun destí que us hagi decebut o que no havia cobert les vostres expectatives?
A
mi sí. El que passa és que, també potser per l'optimisme, no? Penso que no és pel destí en si, sinó per mi mateix. Perquè, jo sé, en aquestes circumstàncies doncs no era el moment, o no era, climatològicament, no era el lloc. Per exemple, jo sé, l'any passat vaig estar a Geòrgia i Armènia. Geòrgia em va agradar molt, però Armènia doncs, em va decebre perquè doncs, no tenia gaire cosa. Però, clar, què va passar? Que sí que tenia moltes coses, però la climatologia no va doncs, ser l'adequada. Vam anar a Horbirap, que és un lloc on hi ha un monestir, des d'on veus l'Ararat, i estava tot cobert. I dius, ostres, malament. Dius, em va agradar Armènia? Home, no va ser el millor viatge de la meva vida. Però hi tornaria, home, potser sí, per intentar veure l'Ararat amb el cel blau, no?
Jo, com a balanç final, no m'ha passat mai. Però sí que és veritat que he arribat a algun lloc i la primera impressió ha sigut dolenta de sentir decepció. Això m'ha passat en alguns llocs, eh? Però després, a poc, sempre li vas trobant coses interessants, perquè en definitiva estàs descobrint un lloc nou i estàs descobrint una cultura nova i estàs descobrint... I només que tinguis aquest cuc d'interès com per entendre les coses i allò, després, a poc, t'hi llences, no? També és veritat que, compte, que la meva mirada és diferent, perquè mirada de periodista i de cineasta... De vegades filtro, o sigui, tinc una manera de veure les coses que de vegades, diguem-ne, són pròpies des d'aquest punt de vista. No, sempre miro les coses amb aquest sedàs. De manera que, clar, també la mirada de cadascú jo crec que influeix.
Jo diria que també, com que un viatge, un destí, té múltiples facetes, no totes poden ser dolentes, perquè ostres, potser llavors ni la pròpia gent d'allà hi voldria viure, no? Però si el paisatge potser no val la pena, la gent t'ho compensa, no? O la vegetació, o la fauna i la flora t'ho acaben de compensar. I pot ser que sigui el millor viatge de la teva vida, encara que la gent fos molt borde o que el paisatge fos horrible.
Sí, sí, però sí.
Tot té interès.
Sí, jo, per exemple, fixa't, ara m'estic recordant que la primera vegada que vaig anar a... la Unió Soviètica, que era Unió Soviètica, clar, jo va ser una gran decepció. Imagineu-vos, bueno, no sé, vosaltres també teniu una edat, en aquella època que ens venien la Unió Soviètica, no, com un contrapoder, del món capitalista, etc, etc, i que jo m'havia format, tenia un professor de filosofia que era marxista, amb la qual cosa jo crec que em va influir bastant. I clar, jo quan vaig anar la primera vegada a la Unió Soviètica, tot gris. No podies anar a comprar res enlloc. Per anar a buscar el pa havies de fer cua. Per anar, encara me'n recordo, aquella botiga de galetes. Vaig dir, hòstia, aquí hi ha una botiga que venen galetes. I vaig anar allà i dic, hòstia, és increïble, tenen galetes vermelles, blaves i verdes. Entro allà dins, una matriosca d'aquelles allà al mig, i pregunto, dic, escolti'm, voldria les vermelles. Dic, però bueno, potser les verdes, quina m'aconsella? Diu, és igual, totes són iguals. O sigui, dic, o sigui, fins i tot aquella petita il·lusió que era de poder triar unes galetes diferents, o sigui, se'n va anar a Norris, no? I viatjar per tota la Unió Soviètica i veure aquella tristor, els últims anys de la Unió Soviètica, tristor, era brutal. Però després, realment, això que dèiem ara, no? Després et vas connectant, sobretot quan parles amb la gent, t'expliquen les coses i comences a descobrir el que hi ha al darrere del teatre del que veus, no? Per tant, estic molt d'acord amb tu, vull dir que realment és així, no? Amb tot t'hi fas i amb tot aprens a disfrutar del viatge. Escolteu, moltíssimes gràcies per haver vingut tots, moltíssimes gràcies al Jordi, que és un viatger, un orador i una persona excel·lent que ens ha acompanyat aquí avui. Ha sigut aquí un duel de Jordis, No, crec que no ens posaran a la presó.
No sé si duel, però... un col·loqui interessant.
Mai se sap, exacte, mai se sap. Moltíssimes gràcies a tots per venir a les xerrades de la Geogràfica amb Altair. Teniu llibres d'ell allà, en aquella
també,
tauleta.
Teus
sí,
també.
Algun meu també, però els importants són els seus. I teniu tota la biblioteca al vostre abast. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.